Benvinguts, senyores i senyors, a l'art de la reflexió. A l'art de la reflexió intentem tot sovint trencar barreres i ho fem observant-nos directament, a dins. Ho fem amb la companyia de la Mili Tena, que és coach, que es dedica a acompanyar moltes persones, també empreses, equips de treball, per fer realitat doncs, allò que en diuen una bona feina o un bon statu quo o una bona circumstància personal, no, Mili?
Sí, exacte.
Benvingut, Emili Tena.
Gràcies, Cristina. Gràcies, oients de l'art de la reflexió.
Avui jo t'ho he dit abans fora d'antena, et vull provocar a tu i també segurament a molts dels nostres oients. Cur per internet, tots ho recordareu, o fins i tot pel WhatsApp a vegades, un joc molt típic basat en una consideració de tipus mental o d'arquetip o de funcionament, diguem-ne, d'estructuració neurològica, no? I és que quan et presenten un escrit i li falten lletres entremig, tu acabes podent llegir l'escrit sense
sí,
problemes.
Sí, sí, és veritat.
I si t'hi fixes bé en cada paraula, cada paraula per separat és il·legible, no té sentit, i en canvi quan tu fas un cop d'ull a tot el text fa que tot tingui un sentit clar, diàfan i pur. Que curiós, eh? La ment és extraordinària.
Sí, exacte. D'aquests exercicis hi ha una xarxa social professional que habitualment surten exercicis d'aquest tipus i és curiós perquè en un text de 7 o 8 línies a cada paraula li falten dues o tres lletres i tu ets capaç de llegir-lo completament.
Bé, us trec a col·lació aquest tema, aquesta juguesa, aquest joc, perquè és una cosa que crida molt l'atenció fins a quin punt som capaços d'observar una feina genèrica i una situació genèrica i entendre els detalls, els pormenors i així tot no deixar-nos captar per allò que se'ns emporta i entendre el global. Us vaig a llegir un fragmentet molt curiós d'un llibre d'una dona que es diu Ángeles Arrién i diu així: totes les cultures respecten la importància de la visió i la seva capacitat de magnetitzar i o obrir l'esperit creatiu. És l'arquetip del vident, no?, que ens resulta familiar perquè actua com un recordatori silenciós però constant de que no hem d'oblidar el nostre propòsit existencial, el somni que desitgem realitzar a la nostra vida. I vosaltres em podríeu dir què tindrà que veure la velocitat con el tocino. Del que parlàvem abans era d'un text fragmentari que nosaltres podem llegir en global, fins i tot podem parlar d'una situació vital que nosaltres ens falten parts, ens falten detalls, però quan se'ns presenta aquella situació entenem, no sabem per què, però entenem el global, la lectura profunda del que hi ha allà davant nostre, encara que ens faltin elements. Mm-hmm. Amb això que us dic. Jo crec que té molt a veure perquè, com diu l'Àngeles Arrién, és molt important tenir clar que veiem les senyals de la realitat més enllà del propòsit de l'ull. Diu Gary Sindner que una de les primeres coses que fan els nens petits és cantar-se a si mateixos i que la gent sol fer-ho d'una manera espontània. És una diferent utilització de la veu. Quan es parla de cançons, no tenim per què limitar la nostra idea d'elles a l'utilització de lletres o melodies, sinó que hauríem d'entendre-ho com l'ús de la veu en si. És la capacitat del discurs, de la música, del llenguatge i de la intel·ligència. La veu mateixa és una manifestació del nostre ésser intern. Per què jo us dic això? Perquè a mi em sembla que quan ens enfrontem a aquests textos, no?, o ens enfrontem a una circumstància vital, el que està passant és que estem veient, estem entenent una part del nostre llenguatge intern. Aquests detalls petits que veiem amb l'inconscient i que el conscient no és capaç de veure i que ens fan un relat que si som capaços de comunicar-nos amb el nostre interior, veiem clarament.
Mm-hmm. Mira que en aquest relat que has comentat, l'Àngeles utilitza la paraula vident i a mi m'ha ressonat. I per ser una miqueta i per no espantar determinats oients, jo ho substituiria per visionari, que dins del món empresarial té més...
Més caixer,
més
no?
Més caixer. És a dir, són persones no vident com a persones que preveuen el futur, sinó visionaris com a persones que, veient el que ha passat en el passat, poden extrapolar el futur, vale?
És més que res perquè sé que tens guardada una anècdota,
sí.
No?
En aquest sentit, el que comentàvem de pues, aquestes persones visionàries o aquestes persones que treuen o són capaces de captar informació sutil, perquè la vida ens dona informació racional, però també ens dona, Cristina, informació subtil que en la majoria dels casos no som capaços de veure.
Totalment d'acord.
I porto a col·lació una experiència que vaig patir jo fa unes setmanes. Bueno, patir no.
Viure.
D'una persona que és broker. Pels nostres oients, un broker és una persona que es dedica a comprar i vendre accions del mercat, de qualsevol mercat financer, i especula o inverteix amb aquests actius. És una persona que porta molts anys fent aquesta feina, guanyant-se força bé la vida, i va haver un moment a la seva vida que va decidir canviar la seva metodologia a l'hora d'invertir. Recordar una miqueta per a aquestes persones que ens escolten i no saben més o menys com funciona tot aquest món de la borsa i de les inversions, comentar-vos que és una activitat que mou molts milions i milions i milions d'euros al dia. I no només això.
I són molt racionals, a priori.
Molt racionals. I aquí vaig. Són les grans empreses o grans fons d'inversió o grans cases d'inversió inverteixen molts diners, molts milions de milions d'euros o de dòlars per intentar preveure el que farà una acció en les properes hores, properes setmanes, propers dies, vale? Per així pues, bueno, comprar o vendre aquella determinada acció i així ens guanya diners. Com a... perquè els nostres oients tinguin una miqueta d'idea de lo que s'arriba a invertir en tot això, només et diré el cas d'una empresa que es va gastar 300 milions de dòlars, 300 milions de dòlars... Per optimitzar, és una empresa inversora que està a 200 quilòmetres de Wall Street, ¿vale? I es va donar compte que aquesta empresa, les ordres que llançaven al mercat, ¿vale?, trigaven equips segons, vale? Des de la... en recorre la fibra òptica des de la seva empresa fins a Wall Street. Llavors, van veure que si traçaven una línia completament recta des de la seva empresa fins a Wall Street, vale? S'estalviaven uns 10 quilòmetres
De
cablejat, vale? Llavors, aquests 10 quilòmetres de cablejat significaven que s'estalviaven 0,3 o 3 mil·lèsimes de segon respecte a la competència. És a dir, la seva ordre arribava 0,3 mil·lèsimes més ràpida que la de la competència. Vull dir, era una empresa que va invertir 100 milions de dòlars per estalviar-se
un
0, vale? Estem parlant d'aquest rang de diners. Aquest exemple ho poso per contextualitzar una miqueta tot, les inversions que es fan per simplement buscar aquella fórmula matemàtica, aquell indicador, vale? aquell algoritme que permeti saber cap a on va aquella cotització o índex, per això, per comprar o vendre la decisió adequada i treure unes plusvalies. Mm-hmm. Doncs aquesta persona amb la que vaig estar conversant em va comentar que això, durant molts anys, estava buscant indicadors que preveiessin el futur d'aquella acció. Fins que un dia va dir, prou, només em guiaré amb les dades del gràfic, només em guiaré amb el preu de l'acció i tot el que hi ha al voltant d'aquella acció, ja siguin els indicadors, fórmules matemàtiques que hi ha per preveure tot això, ho deixo en compte, ho aparcaré. Llavors, clar, aquesta persona, al cap i a la fi, portava molts anys mirant gràfics, portava molts anys mirant el comportament de les accions. I va arribar un moment que, simplement mirant aquella acció, el gràfic d'aquella acció, preveia el que podria fer aquella acció en els propers minuts, hores o dies, vale? I no tenia en compte la resta de paràmetres amb la que la resta d'empreses inversores treballa. El curiós d'això és que el 90% de les decisions que prenia aquesta persona, vale, eren correctes, és a dir, treia plusvalies de les seves inversions. El curiós d'això és que, clar, va començar a córrer la veu dins del sector financer i van voler conèixer aquesta persona i dir, bueno, i com tu fas? I al cap i a la fi, aquella persona deia, no, és que a mi el gràfic em parla, és a dir, el veig i és com, no tinc res racional, no tinc res racional per dir si pujarà o baixarà. És més el fet de tota l'experiència que porto acumulada i que el gràfic em parla i em diu, mira, tiraré cap a baix, tiraré cap amunt, ara baixaré 10 cèntims, pujaré 15 cèntims, i a partir d'aquí, amb aquesta sutilesa que desprèn el gràfic, però que racionalment aquesta persona no sabia transmetre, feia les inversions. Clar, això desquadra tot amb el que he comentat abans, és a dir, és curiós com les cases d'inversores inverteixen milions i milions i milions d'euros i de dòlars en buscar aquell indicador que et permeti preveure el futur i va i una persona a pelo descubierto simplement amb un gràfic al davant pren decisions correctes. Llavors, el tema és això, és tornant una miqueta a l'origen del programa. És a dir, hem de racionalitzar-ho tot?
Jo crec que no.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar.
Aquesta peça interpretada per Vinícius de Moraes i Agustinho Tos és perfecte per llegir-vos o per traslladar-vos una cita de William James que diu així: no canto perquè em senti feliç, em sento feliç perquè canto. I és que, com deia l'Àngeles Arrient, els punts de vista fixos, també ens ho diu infinitat de vegades el nostre company amic Emili Tena, els punts de vista cecs, no? Aquests punts cecs que a vegades ens queden, no ens permeten veure la realitat. I és quan volem aplicar protocols irracionals i no deixem marge, no? Ella diu que quan perdem la nostra capacitat de jugar i el nostre sentit de l'humor, o bé només veiem el que no funciona, o ens aferrem a la nostra pròpia percepció com si fos l'única possible, estem caient en un greu error. En qualsevol cas, ja es tracti de punts cecs o de punts de vista fixos, ens trobem que en carestia de no tenir ni espontaneïtat ni tenir identificació amb la realitat de fora, no? Estem massa identificats amb la nostra forma, la nostra manera de veure les coses. Fins i tot Confuci va dir una vegada, a la seva època: tingues cura amb l'home que quan riu no mou el seu ventre. És una persona perillosa. Vol dir que no riu amb tot el cos, sinó que només riu amb la part visible, no està connectat amb el seu interior. D'alguna manera, el que jo interpreto del que tu ens expliques és que ens hem de deixar portar una mica per la intuïció profunda, que no és més que la percepció de tots aquells elements que veiem des de l'inconscient, que és molt més capaç de veure informació, no?
Exacte. Al cap i a la fi, quan he dit si hem de racionalitzar-ho tot, Cristina, també em referia a allò, és que no ho puguem percebre o veure o sentir no vol dir que no existeixi. I malauradament la ciència aquí sempre va un pas enrere, és a dir, sempre crec jo, des del meu punt, des de la meva humilitat més profunda, crec jo que la humanitat aniria una miqueta millor o més ràpida evolucionant, vale? Sí, que comencés a ser més flexible amb allò de... Bueno, anem a veure. El que no existeix perquè no ho veiem o no existeix perquè no existeix. És a dir, sempre he dit que el gran empresari també és una persona que creu en allò que no existeix, en el sentit de que hi ha molta informació que hi ha al nostre entorn, però que no tenim eines o que no existeixen les eines per racionalitzar-la. El que deies tu, és a dir, podem veure si un somriure és fals o és de veritat, amb aquests micromoviments que el cos fa quan fas un somriure fals, o aquests micromoviments de la teva cara, vale? Quan és un riure verdader. Llavors, la comunicació no verbal també entraria part d'aquest tema subtil del que estem parlant, de que és informació que està aquí, que està al nostre voltant, però que no la veiem, però que no la puguem calcular, no significa que no existeixi. I té molta relació amb el tema de la intuïció. En les nostres sessions de coaching, vale? Qualsevol bon coach té un grau d'intuïció bastant elevada. I aquesta intuïció justament és això, és aquesta capacitat de percebre coses no racionals que estan en l'entorn, que estan en les paraules del nostre client, que estan en les coses que diu i que no diu el client, i que a tu t'arriba. I quan t'arriba, s'ho exposes davant del client, amb la possibilitat de que sigui incorrecte, però bueno, poques vegades ens equivoquem. Però el tema és això, estem parlant d'aquest món subtil, de que hi ha molta més informació de la que ens creiem, però que, diem, o no tenim les màquines actualment per captar tota aquesta informació, però que no existeixi no vol dir que no la puguem mesurar, no significa que no existeixi.
Emili,
per exemple, disculpa que et talli, s'està donant el cas de secs, s'estan fent proves a secs, persones que mai han vist, vale? Proves per portar-les cap a un laberint amb diferents peces entremig per veure si cauen o no, i aquests cecs són capaces d'arribar fins al final del laberint sense topar ni entrar en camp cap de les peces. I dius, com és possible que una persona cega, que en sa vida ha vist res, sigui capaç de fer un recorregut de 100 metres amb tot d'obstacles entremig, vale? I no caigui. No és que no només caigui, sinó que, a més, les va sortejant. És a dir, què té aquella persona, quina capacitat té aquella persona que és capaç de veure, tot i no tenir vista, o capacitat visual.
Jo vale? diria que possiblement té capacitat d'obrir-se a punts de referència diferents, no? Alternatius. Hi ha un autor que es diu Ethel Barrymore, que és un americà que parla justament sobre xamans, no? Que diu que l'humor, el riure i el joc, no? Són vies que ens permeten obrir-nos a punts de vista alternatius. La veritat és que quan un es fixa en el sentit de l'humor d'un cec, és realment extraordinari habitualment. No? Què vull dir amb això? No vull fer una tautologia, però sí que està clar que quan et falta un element molt racional, que és la vista, t'obres altres possibilitats de visió. I quan un està encaterinat en veure les coses sempre, o observar, o sentir les coses d'una mateixa manera, sempre obté els mateixos resultats. Tu mateix ja ens has dit moltes vegades, no? Si vols obtenir un resultat diferent, fes coses diferents, perquè no hi ha manera sinó d'obrir les comportes d'una realitat alternativa, no? Però hi ha una cosa que és molt interessant, i és que aquest vident, com has dit tu? Visionari, no? Aquesta persona que és capaç de tenir aquesta percepció de conjunt, no només és capaç d'obrir vies alternatives, també és capaç d'entendre la informació, no? I integrar-la a dintre seu. Vull dir que escolta clarament quina és la seva posició i des d'allà pot observar què passa i lligar caps.
Sí, exacte. Té aquesta capacitat de el que per una persona normal serien accions inconexes, que no tenen una cosa en relació amb l'altra. Aquesta persona amb gran capacitat o aquesta persona visionari veu aquesta connexió, aquesta relació directa entre coses que en principi són inconexes. Vale? Per exemple, ja estem acabant, Cristina?
Bueno, passen gairebé 24 minuts.
No, per exemple, un indici molt, molt clar si una persona és capaç de tenir aquest grau de subtilesa, aquest grau de visionari que pot ser una persona, no parlem ja directius, sinó també poden ser persones del carrer, és fer-se aquesta pregunta, és si tu ets una persona que tens moltes sorpreses a la vida, és que no ets visionari, és que no ets capaç de captar les subtileses de la vida. Les persones que són subtils, les persones que són visionaris, com en totes les coses que els hi passen a la vida i en el seu entorn veuen la causa i l'efecte, són persones que no tenen sorpreses a la vida. O sigui, no, quan dic sorpresa és saben quan l'acomiadaran de la feina, saben quan tindran un accident de, entre cometes, de trànsit, saben que aniran al banc i trobaran cua. Vale? Saben...
Vol dir que saben lligar caps, no?
Sí, saben si aniran a un lloc i trobaran aparcament, vale? O no trobaran aparcament.
Bueno, ojalà aquí fos un d'aquests visionaris, ens ho haurem d'apuntar, i si hi hagués algun curset d'aquests que fas tu, en fòrum d'activitats, sisplau, estaria bé que ens ho fessis saber.
Això és curiós, és de veritat, que els nostres oients es facin la següent pregunta. tens moltes sorpreses a la vida.
Bueno, jo no me la faré per si de cas tinc resposta. Emili Tena, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un plaer, ja ho saps, com sempre.
Gràcies a vosaltres, gràcies als nostres oients. Ens poden seguir també per Ràdio Estel a la pàgina web. Estan en tots els nostres podcasts. I si algun dels nostres oients té algun tema que vulguem que tractem la Cristina i jo en les properes setmanes... Que...
El correu?
Ens poden, mira, de forma més directa, mira, info@emilitena.com, que ens envien aquí les vostres propostes i a veure si podem donar resposta als nostres oients.
Molt bé, doncs, senyores i senyors, que passi molt bona nit. A reveure i bon cap de setmana.
Ràdio Estel.